Musicant.
Musicant és territori d'Isabel Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia.
I vinga, avui parlarem d'apropiació cultural. Atenció al terme, arran d'una notícia que ens explica que el Festival de Jazz de Mont-real, una de les cites culturals més importants del Canadà, va anunciar l'anul·lació definitiva de l'obra musical Slav després de diversos dies d'acusacions d'apropiació cultural. L'espectacle Slav està basat, no, en cançons d'esclaus americans. Conta'ns una miqueta més, Isabel.
Doncs sí, l'espectacle està basat en cants, en cançons d'esclaus americans. El que passa és que, bé, parlem una mica d'apropiació cultural, que Vinga. És un fenomen que succeeix quan en la creació d'una nova peça musical es prenen, s'agafen elements d'una altra tradició musical diferent, creant d'alguna forma un efecte nociu sobre la cultura que està prestant l'element cultural. Aleshores, en el cas de Mont-real, veiem que no només s'han agafat unes músiques que pertanyien a la comunitat d'esclaus americans, sinó que, a més, el que s'ha fet és segut que no s'ha comptat amb ells, o sigui, els protagonistes principals de l'espectacle no eren negres.
Ja. I ens podries posar, Isabel, algun exemple més perquè puguem identificar l'apropiació cultural?
Sí, mira, si pensem en el cas del rock primerenc, estem parlant d'Elvis Presley, sobretot la figura, el rock era un gènere que va néixer en entorns dels afroamericans, de les persones negres. Aleshores, el que va passar és que es movia en uns determinats ambients marginals i... amb l'arribada d'Elvis va passar de ser una música d'una comunitat, de la comunitat negra, a ser una música, diguem, mainstream. Aleshores va passar de ser...
música mainstream.
Sí, d'un grup subaltern a ser part d'un grup hegemònic. I a més es llimaven alguns components que pensava la indústria que podien no agradar, no? Com tindre una veu més rasgada, a passar a tindre una veu un poquet més infantil o a evitar paraules malsonants. De fet, el terme que s'utilitza per a designar aquestes primeres cançons de música rock és cover, que literalment significa tapadera. És a dir, que són músiques que funcionaven per a cobrir la procedència negra d'aixes músiques. O sigui, per a parlar de apropiació cultural, que és una cosa que no he mencionat, sempre hi ha una diferència de poder. O sigui, el grup, diguem, més poderós és el que agafa, pren, furta, per dir-ho així, un element cultural d'un grup que és menys poderós. En aquest cas, moltes vegades, per qüestions de raça.
Ja. I és un fenomen que només té lloc als Estats Units?
Als Estats Units és que on hi ha hagut més xoc cultural, no? Per tant, es va començar a generalitzar als Estats Units. El que passa és que abans no ens enteràvem i des de fa no massa anys, i sobretot gràcies a les xarxes socials, avui podem escoltar què opina la comunitat que li han manllevat aquest element, que abans no podíem.
Ja. El que passa, Isabel, és que crec que el fenomen en realitat és molt més antic.
Sí, el fenomen té lloc sobretot des de que el que diguem el món occidental, Europa, comencem a colonitzar altres zones del món, com són Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania. Ja. Perquè us feu una idea, i per parlar ja d'un cas més d'un entorn proper, quan les expedicions espanyoles van voler instal·lar-se en Amèrica, un dels elements que va permetre l'ocupació indiscriminada de les terres dels americans van ser l'ús de nombríssims esclaus negres de l'Àfrica, que foren utilitzats com a força de treball. La paradoxa d'agafar esclaus negres era tan gran que fins i tot hi havia alguns capellans apologetes que tenien cert respecte als indis americans que consideraven quasi com natural, entre cometes, que els negres, pel seu color de pell, foren esclaus.
Ja.
En tot cas, els viatges a Àfrica van provocar l'aparició, entre molts altres aspectes culturals, de danses de compositors espanyols que incluïen ritmes provinents del continent africà.
Sí.
La més famosa d'aquell moment, del segle XVIII, va ser el zarambeque.
El zarambeque, que és a més el que estem escoltant ara.
Este es seria un exemple de ball de moda, del que es ballava a la cort i que reflectia una determinada realitat, que era la presència d'una pràctica d'esclavatge per part dels espanyols.
Aleshores, perquè ens estàs explicant, Isabel, en este cas s'han agafat ritmes d'Àfrica i un compositor els adapta a la moda europea del moment?
Sí, ho intenta, perquè la lògica musical africana és tan diferent que en realitat només és que ens sona un poc com exòtic, més. És una dansa barroca europea a la qual se li han afegit uns elements que a les persones de l'època, inclús a nosaltres, vagament, ens recorden allò Àfrica, com una caricatura per a poder ballar amb ells.
Ja, però és aleshores molt difícil, no?, de distingir.
Sí, sonorament sí. O sigui, moltes vegades només poden distingir la procedència quan hi ha imatges que podem identificar, com en el cas de les òperes, o quan coneguem el context en el qual va ser creada una obra.
De segur que tens algun exemple, també.
Sí, un exemple molt, molt clar, perquè a més continua donant-se, són les exposicions universals. No sé si recordeu la de Sevilla, de l'any 92. Doncs aquestes exposicions universals, que se celebren ja des de fa 100 anys, el que es feia era que era una espècie d'aparador on els països portaven tant les seues tradicions com les últimes innovacions tecnològiques. Serien els congressos mundials d'avui en dia per ensenyar als assistents. Aleshores, gràcies a elles, part del públic eren artistes que anaven a visitar-les, no?, per conèixer tant les innovacions com les cultures. I molts artistes, molts músics, van conèixer músiques molt llunyanes gràcies a aquestes exposicions. Un d'aquests compositors va ser Claude Debussy, qui a l'Exposició Universal de París del 1889 va escoltar per primera vegada el gamelan, que és música tradicional de l'illa de Java a Indonèsia.
Sí.
Aleshores, a grans reduccions, el gamelan serien com una espècie de xilòfons de marimbes, estic reduint molt, molt a la bèstia, i això el que fa és que ho passa al piano. Aleshores, si escoltem un poc la sonoritat, ens pot recordar un poc a
això, xilòfons.
Això.
Amb això, Isabel, ens has portat a 1889, és quan ho va escoltar, però suposa que el fenomen augmentaria amb la invenció de l'enregistrament del so i el desenvolupament de la indústria discogràfica internacional, no?, d'alguna forma.
Sí, clar, és que amb aquest desenvolupament no només podíem moure de lloc la música físicament, sinó que ara hi havia uns potencials consumidors que podien consumir-la.
Clar, ja era un producte, no?, de consum, clar.
Exactament, i la lògica de mercat va disparar l'apropiació cultural si es detectaven elements que es consideraven com vendibles.
Sí.
I pel que dèiem abans, de fet, moltes vegades la música és la mateixa, el que s'intenta vendre o on succeeix l'apropiació cultural no és tant els elements musicals, com en el cas de Debussy, sinó moltes vegades, per exemple, els videoclips, avui en dia. Aleshores, un exemple molt fàcil que he trobat a la xarxa és, sense rebuscar massa, és el vídeo de Hymn for the Weekend, de Coldplay, que està ambientat en la cultura índia. I bueno, això ha generat reaccions en contra d'aquest ús.
Sí, s'ha considerat una ofensa a la cultura hindú?
Sí, s'ha considerat una ofensa perquè utilitza alguns elements que ells consideren religiosos o que tenen una simbologia que per a ells és important i que creuen que és una banalització el fet de que s'hagi utilitzat gratuïtament.
Este és el cas de Coldplay, el tema que estàvem comentant, però tenim algun cas que ens pugui afectar alguna miqueta més de prop, Isabel?
Doncs sí, fa poc que la cultura gitana s'ha queixat de l'apropiació cultural realitzada per Rosalía, que és una cantant de l'escena de Barcelona, que utilitza per a la seva música i videoclips elements de la cultura andalusa, podríem dir-ne així, sense tindre'n a priori vinculació directa. Aleshores, la comunitat gitana creu que s'està aprofitant d'uns elements culturals que no li pertanyen, mentre que molts altres artistes de raça gitana continuen havent de moure's per ambients no pertanyents a la primera línia musical perquè l'estan ocupant altres persones. La luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo, malamente.
No sé si hi ha alguna solució que puga fer fluir d'alguna forma la música entre les distintes cultures, Isabel.
És un tema molt delicat, sí, perquè afecta diferents àrees, implica debats moltes vegades ètics. Moltes vegades els elements que sentim com a propis culturalment no són perquè siguin exclusius, siguin nostres, sí, només. No sé, m'imagino ara, per exemple, el cas de la dolçaina, que hi ha dolçaina així i en molts altres llocs, però la sentim nostra.
Clar, no, perquè sigui un element patriòtic, no?, també d'alguna forma.
Exactament. Aleshores, moltes vegades les persones que senten que aquest element és seu, moltes vegades només demanen un cert respecte, no demanen tampoc grans d'això. I quan no ho senten, sí que senten que se'ls està apropiant alguna cosa.
Clar, jo crec que així juga molt també, moltes vegades, el paper del desconeixement, no? Perquè si ens toquen algo que és més propi o més proper, sí que estarem una miqueta més atents, o ho sabem, però, per exemple, en el cas de Coldplay, que hem parlat, o en el cas ara de Rosalía, que estem escoltant, no? Moltes vegades desconeixem la procedència de tots aquests elements culturals que estan vinculats d'alguna manera a la seva música, no? Però com a consumidors podem fer alguna cosa?
Bueno, quan escoltem música moltes vegades no fem esment a aquestes qüestions i probablement, sobretot si escoltem algunes coses que resulten un poquet més, o veiem en la tele, més externes culturalment, preguntar-nos d'on ha eixit això, no? Si hi ha algun benefici econòmic al darrere o senzillament com puga sentir-se l'altre, no? en aquesta situació.
Ja, molt interessant. I per acabar, com sempre, Isabel, alguna recomanació literària de tot el que estem parlant vinculat amb això?
Sí, quan parlem d'este tema moltes vegades pensem en com es fa la música, no? O com es fan les obres d'art. Aleshores, jo vull recomanar un llibre de Rubén López Cano, que es diu Música dispersa, que un poc explica les diferents maneres d'agafar cites, d'agafar trosses d'altres músiques per a construir-nes de noves, no? I tant de música clàssica com de remix, com d'inclús dels memes d'ara d'internet. I és un llibre de 2018, de Música on Books, i crec que pot complementar el que hem dit avui en el programa.
Música dispersa és el títol de la recomanació, amb què baixem la persiana d'este musical, d'este dilluns. Isabel Ferrer, moltíssimes gràcies, tot un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, mira, mira,
cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea.